Hola, bon dia a tothom. Començarem el segon dia d'aquest seminari. Veig que el divendres costa més de començar, que hi ha menys gent. És un dia una mica més complicat. Començarem doncs, aquest segon bloc, on presentem tot un conjunt d'experiències de protecció i gestió d'espais naturals protegits en àmbits fluvials europeus, però per començar ens acompanya en Deli Saavedra, que ens parlarà d'un concepte que ja va aparèixer ahir en algunes de les presentacions, que s'hi va fer referència, que és el rewilding. I recordo que en Jordi Palau s'hi va referir com una de les opcions per fer front doncs, a aquesta reducció de recursos, d'una manera de gestionar els espais naturals d'una altra manera, potser amb un cert canvi de prioritats. I recordo també que en Miquel Rafa, quan parlava dels diferents entitats amb qui mantenen col·laboració, sortia precisament l'anagrama del Rewilding Europe. Per parlar-ne tenim en Deli Saavedra, que és doctor en Biologia i consultor ambiental i actualment ocupa el càrrec de Rewilding Manager de la Fundació Rewilding Europe. Anteriorment ha dirigit l'empresa Solucions i Gestió de Fauna i Natura, ha treballat al Observatori de Diversitat Biològica i els Processos Ecològicos en el Medi Rural, a la Fundació Territori i Paisatge, al Parc Natural dels Aiguamolls, i ha coordinat projectes de reintroducció d'espècies amenaçades, com la llúdriga i el voltor negre. I també ha treballat en planificació i gestió d'espais naturals. És membre de la Reintroductions Specialist Group de la UICN i ha col·laborat en projectes d'investigació i conservació a Costa Rica, Venezuela, Polònia, Austràlia, Marroc i Etiòpia. Molt vinculat al món de les ONGs, ha estat president de la IADEN i de l'APNAE, i actualment és president de la Fundació Sol Solidari. Doncs res més, moltes gràcies, Deli, per acompanyar-nos.
Si em dono permís, jo sempre parlo millor dret que sentat, o sigui que per
passar... Això?
M'emporto redondit.
Vale, perfecte. Doncs vinga, doncs comencem.
M'han de posar,
aquí, sí. Torno a reduir. És el... Vale, merci. Bueno, sí. F5, sí. Ja està. Molt bé. Doncs comencem. Avui el que jo us explicaré és, per una banda, el concepte de rewilding, que ja es va parlar, ahir es va parlar una mica, doncs avui explicaré més què és el concepte de rewilding i sobretot què és el que fem en aquesta fundació que es diu Rewilding Europe, quins són els nostres projectes, és una fundació que és molt, molt nova, molt jove, us explicaré els objectius que tenim i com treballem. Ja no toco més. Bé, en primer lloc, és important entendre, sobretot des de la resta del món, quan parlem de què és Europa o com és la natura a Europa, tothom té la impressió, i també ho tenen la majoria dels ciutadans europeus, de que Europa és, com ens imaginaríem nosaltres, Holanda, és un conjunt d'autopistes, tot urbanitzat i amb molt poca natura, i que el que queda de natura és una cosa molt petita i molt fragmentada. Això és la idea que tenen altres continents i és la idea que tenen molts europeus. Per tant, una de les coses que volem fer des de Rewilding Europe és que la gent, els europeus, tornin a redescobrir la natura europea. Amb això, a més, ja és que tenim una oportunitat històrica i és sobretot per l'abandonament que s'està donant a Europa, al continent europeu, en els darrers decennis. Aquest mapa que veieu aquí és un estudi que es va fer el 2010, el va fer un institut europeu i el que van fer va ser mirar els usos del sol a nivell de tota Europa i en color verd teniu totes les zones que s'estan actualment, hi ha un procés d'abandonament a Europa. Fixeu-vos que són molts milions d'hectàrees que actualment s'estan abandonant com a usos del sol, és a dir, eren zones agrícoles, eren zones de pastures, que s'estan convertint un altre cop en bosc, que s'estan, diguéssim, abandonant. Al mateix temps, evidentment, en algunes zones doncs, hi ha un procés d'urbanització, però sobretot la gran majoria del terreny s'està convertint, s'està abandonant. Es calcula que això està passant amb una ràtio més o menys d'un milió d'hectàrees cada any i per tant cap al 2030 es calcula que hi haurà 30 milions d'hectàrees que s'hauran d'antigues hectàrees diguéssim, productives que hauran estat abandonades. 30 milions d'hectàrees perquè ens entenem seria com Polònia, com tota la superfície de Polònia. Per tant, ens trobem amb una oportunitat històrica pel rewilding, com ara explicaré. Si al començament, si ara fa 100 anys, al començament del segle XX, era un moment d'expansió, un moment en què les comunitats humanes el que feien era intentar a Europa, intentar aconseguir fins a l'últim pam de terreny per poder cultivar, per poder conreuar, les muntanyes estaven plenes de gent. Això és una imatge dels Alps francesos al començament del segle XX, estaven plens de gent, la gent diguéssim necessitava recursos, necessitava llenya, necessitava menjar i el que feia era arribar fins a les últimes fronteres. Sense anar més lluny, doncs si ens anem al Cap de Creus, fa ara 100 anys, va ser el pic diguéssim de conversió de totes les muntanyes en parets de pedra seca i per conreuar fins a l'últim metre quadrat. Això era la situació fa 100 anys i la situació actualment, quan comença el segle XXI, és el contrari, és l'abandonament i tots sabeu o tots heu vist, diguéssim, començant pel Cap de Creus, però molts altres paisatges, com aquestes parets de pedra seca doncs es van abandonant, els conreus, sobretot a les zones més difícil accés, les zones de muntanya, les zones més remotes, doncs aquestes zones els usos productius s'abandonen, es deixa de conreuar, es deixen de tenir animals, el nombre de ramats va disminuint, etc. etc. En els pobles, doncs, les generacions més joves marxen dels pobles, també tots segurament teniu les imatges, aquesta fotografia és del nord de Portugal, però teniu imatges de pobles del Pirineu o de moltes zones, per exemple d'Espanya, pobles on només queda gent gran, la gent jove se n'ha anat a les ciutats perquè és molt més fàcil, molt més senzill viure, molt més còmode i només queda gent gran. Per tant, en aquestes zones hi ha un abandonament també de població i fins i tot molts pobles estan abandonats. Poden haver-hi pobles doncs, que estan abandonats no només per motius d'abandonament de que la gent gran se'n vagi, com per exemple pobles dels antics Balcans, doncs, per exemple degut a la guerra, però tots coneixem pobles del Pirineu, per exemple, on hi ha dotzenes de pobles que estan completament abandonats i no queda ningú a causa d'aquest abandonament del territori de les darreres dècades. I per tant, doncs, queden moltes zones que en diguem això, zones abandonades, que significa simplement que aquells usos que es donaven fins a aquell moment es deixen de donar, sigui agricultura, sigui ramaderia, sigui a vegades explotació forestal, sigui caça, molts tipus d'usos que havien sigut tradicionals i que s'havien donat dels darrers segles o en alguns casos els darrers 1.000 o 2.000 anys. I per tant, a Europa s'està donant una pèrdua de biodiversitat per un procés doble, o sigui, un doble procés. Per una banda, el que estem parlant ara, que és el que diguéssim, nosaltres estem treballant des de Rewilding Europe, que seria la fotografia de l'esquerra, és l'abandonament. Aquestes zones, per exemple, de pastures de muntanya, doncs, quan s'abandonen el que creix és el bosc, evidentment, no hi ha herbívors que es mengin els plançons d'arbres, comencen a sortir arbres i allò es converteix en un bosc, i la biodiversitat baixa. I també està baixant la biodiversitat per la intensificació, que seria la fotografia de la dreta. Totes aquestes zones, sobretot grans zones del centre d'Europa, però també aquí, on hi ha unes produccions altíssimes que necessiten herbicides, pesticides, i evidentment allà només hi viu la planta que està conreuant i no hi viu gaire res més. No? Doncs és el doble procés de pèrdua de biodiversitat a nivell europeu. Però a més, a Europa encara hi ha una cosa pitjor i és que es calcula que més del 50% de la biodiversitat, de la flora i de la fauna europea està connectada d'alguna manera amb espais oberts, no només amb pastures, sinó també amb dunes, amb aiguamolls, amb espais fluvials desprovistos d'arbres, etc. etc. Per tant, quan aquestes zones que eren obertes es tanquen i es converteixen en bosc, també una gran part de biodiversitat, moltes espècies, doncs, estan reduint. Per tant, fins ara hem parlat només de problemes, sembla que això és un gran problema, però també la idea és com aconseguim que aquest problema, l'abandonament de molts espais d'Europa, es converteixi en una oportunitat per a una nova gestió de la natura. Ja que hem parlat molt de problemes, parlem també d'avantatges. Tenim un gran avantatge a Europa i és que a Europa hi ha una cosa que és única al món, que és la xarxa Natura 2000. En lloc més del món hi ha una xarxa d'espais organitzats en forma de xarxa amb una directiva, amb una legislació similar, que ocupa el 18% de la superfície d'Europa. Això no hi ha altres continents que ho tinguin i és una peça molt important per poder treballar temes com suposo s'ha anat parlant ahir i es parlarà avui. Al mateix temps, ara estem parlant aquests problemes, ara estem parlant de les oportunitats i de les avantatges d'aquest problema. D'altra banda, una de les coses que està passant en els darrers decennis, a més de l'abandonament de parts de territori europeu, és que la fauna, moltes espècies de gran fauna, sobretot, estan tornant. Degut a la protecció, degut a les zones protegides, degut a la xarxa Natura 2000, degut a una nova manera de pensar dels europeus, la realitat és que aquestes espècies que havien estat perseguides durant molts anys i que quasi s'havien extingit, doncs tornen. I si us fixeu una mica en els nombres, doncs són espectaculars. És a dir, si hi havia el 1970 200.000 cèrvols a Europa, ara hi ha 2,5 milions. On hi havia, hi havia 3.000 links europeus a Europa, ara hi ha 10.000. I fixeu-vos els diferents nombres. Hi havia 1.000 àguiles marines al 1960, ara hi ha 17.000. Moltes d'aquestes grans espècies hi tornen, els ossos, els llops, no només a nivell de nombre, sinó també a nivell geogràfic. En alguns casos, completament espectacular. Si hi ha que parlem d'ambients, per exemple, d'ambients riparis, de rius, mireu el cas del castor. De castor, degut a la caça per la seva pell, doncs a 1900 quedaven 700 castors. El castor estava a punt d'extingir-se d'Europa. Ara hi ha 700.000, o sigui, hem multiplicat per 1.000 la població de castors. Gràcies també a molts projectes de reintroducció i també podeu veure a nivell de la distribució. La distribució de color més vermell és el castor a l'any 55, i això és la distribució del castor ara. En molts casos, molts projectes de reintroducció i altres, doncs, la mateixa tornada natural de l'espècie perquè l'hàbitat, en aquest cas dels rius, ha millorat i ha fet possible, la qualitat de les aigües ha millorat i ha fet possible doncs, aquesta espècie, que a més és una espècie molt important en els ecosistemes, perquè diguéssim, model dels ecosistemes riparis, doncs, estigui tornant a tota Europa. I també les àrees salvatges i en general la natura doncs, ha tornat a l'agenda europea i hi ha directives europees, hi ha acords de les entitats europees de que és un tema que s'ha de tractar i que s'ha d'aconseguir que cada cop aquestes àrees naturals grans i salvatges siguin més importants i estiguin més ben gestionades. Al mateix temps, doncs, un altre avantatge és que hi ha una demanda creixent de gent que vol anar a veure natura, que vol anar a veure fauna salvatge a Europa i que està demanant de quina manera es pot fer per aconseguir veure aquestes espècies que estan pujant. Vol veure ossos, vol veure llops, vol veure lincs. I aquest turisme de natura, d'observació de fauna, està pujant moltíssim a Europa. Per posar-vos un exemple, perquè ja que surt aquí la fotografia, aquests són els, tu això pots ho conèixer, són els aguaits que hi ha a Finlàndia per observar ossos i observar llops. Aquí van començar una petita experiència fa, no sé si són 10 o 12 anys, per intentar doncs, atreure ossos i llops i que es poguessin veure des d'una cabana de fusta i la gent pagués per observar-los, va anar molt bé. Ara hi ha tota una sèrie d'empreses a la mateixa zona de Finlàndia que estan operant, fent aquest tipus donant aquesta oferta turística i ingressen 10 milions d'euros cada any en forma de turisme de natura. Per tant, és una nova forma de turisme que està pujant moltíssim i que està tenint cada cop més importància. Amb tots aquests problemes i amb tots aquests fets positius que estan passant, el 2011 es va crear la fundació que es diu Rewilding Europe, amb les seus a Holanda, però treballem a nivell de tota Europa, i el que vol és fer d'Europa un lloc més salvatge, un lloc on la natura tingui més importància. Ara explicaré una mica què és el que fem, quins són els objectius. En primer lloc, l'objectiu és això, que Europa sigui un lloc amb una natura més salvatge, més ben gestionada, que la natura i que la fauna salvatge i la natura tingui més espai, que els processos naturals també tinguin més importància, potser diguéssim que no calgui en molts llocs una gestió tan intensiva, ara en parlaré, sinó que hi hagi una gestió, que la natura, deixem que la natura faci la seva feina i la faci sola, i sobretot que tots hi podem disfrutar-hi, que ja que tota aquesta població europea, són molts milions d'europeus i cada cop ens agrada més disfrutar la natura, doncs que ho puguem fer-ho. I sobretot, i molt important, i potser aquesta és una de les diferències amb altres entitats conservacionistes, és que nosaltres el que volem també és que la fauna i aquests espais donguin una alternativa econòmica en el territori. És a dir, que no n'hi ha prou amb dir, bueno, com que aquí no hi ha lloc per viure, perquè allò que fèieu fins ara ja no té futur, perquè el que produïeu no dona diners, se val marxeu, nosaltres el que diem és la natura i la fauna salvatge, com veien abans en el cas de Finlàndia, pot ser una bona alternativa per poder, diguéssim, utilitzar aquest territori que tenim i guanyar diners per la gent local. És a dir, la gent local potser ara no podrà tenir vaques o no podrà fer conreus a d'alta muntanya, perquè inclús ni amb subvencions europees està aconseguint, la gent se'n va igualment, però potser la fauna salvatge i el turisme de fauna salvatge pot ser un nou rendiment, pot donar un rendiment econòmic perquè aquesta gent pugui continuar visquent a la seva terra. A l'horitzó de la iniciativa, en principi és de 10 anys, diguéssim, nosaltres aquesta iniciativa la plantegem fins al 2023, però com que és un canvi molt important que es vol fer en el territori, doncs segurament una iniciativa com aquesta necessita potser un horitzó de 25 anys perquè funcioni o perquè es puguin veure els fruits. Clar, evidentment Europa és molt gran i aquest procés hem vist que està passant a milions d'hectàrees, per tant, arreu al dins Europa el que hem fet amb entitats, conjuntament amb entitats locals que s'han nominat per ser una de les zones rewilding, el que estem fent és agafar unes zones pilot on nosaltres assagem tot això que ara us explicaré, doncs assagem unes zones concretes per intentar que es vegi, diguéssim, doncs que d'aquest sistema del rewilding pot funcionar després a la resta de territoris que estan sent abandonats. Hem començat amb 5 zones, tenim 5 projectes, ara ja tenim un 6è i volem tenir 10 zones a diferents llocs d'Europa on fem aquest test, on provem aquesta alternativa de gestió del rewilding. Les primeres 5 zones són aquestes que veieu aquí, ja des de l'est d'Europa, sobretot est d'Europa i a la península ibèrica. Una és a l'oest ibèric, estem a les zones de Devesa, de Salamanca i a l'altre costat, al Montado de Portugal, la zona fronterera. Allà hi ha, bueno, la Devesa ja la coneixeu, no cal que expliqui gaire res de les Deveses d'Extremenyes i de Salamanca, però en total o a l'Andalusia, en total hi ha uns 3 milions d'hectàrees de Devesa a Espanya i són un dels ecosistemes més importants i més ben conservats de tota Europa. Evidentment és un ecosistema que ha estat gestionat, però podria ser una mica la nostra sabana, la sabana europea, doncs podria ser una mica la Devesa. Per tant, és un bon lloc per treballar. L'altre projecte el tenim al Delta del Danubi. El Delta del Danubi és la zona humida més gran d'Europa. El Delta del Danubi té la reserva de biosfera té 600.000 hectàrees. 600.000 hectàrees és tota la província de Girona, per exemple, perquè ens fem una idea del gran que és. I allà doncs, també, després del comunisme, doncs, s'han abandonat grans zones. Es va intentar fer una gran producció i transformar completament el Delta del Danubi, això va fracassar i ara doncs, estan buscant alternatives de gestió. Un altre és els Carpats Orientals, això és la zona fronterera entre Polònia, Ucraïna i Eslovàquia, zones on encara queden, zones que es van abandonar molt abans aquest procés que estem parlant, per temes polítics després de la Segona Guerra Mundial, i on hi ha doncs, gran part de la fauna europea i on està pujant també molt el turisme de natura, d'observació de la fauna salvatge. En els Carpats tenim una segona zona, que és la del sud dels Carpats, a Romania, on hi ha aproximadament 3 milions d'hectàrees que gairebé estan completament abandonades, muntanyes on abans vivia gent i ara no, la gent ha marxat d'allà, i s'estan convertint en boscos. Aquí, per exemple, podeu veure, això també podria ser Pirineu, és a dir, zones on antigues pastures que es van convertint, va sortint al bosc i al final acaben convertides en grans extensions de boscos, únicament. I per últim a Velebit, que està a Croàcia, a la zona de la costa de Croàcia, i on hi ha una gran varietat d'ambients, però també des de la costa, des del nivell del mar, fins a la zona més de clima centroeuropeu, o sigui, hi ha una varietat de climes molt importants i d'hàbitats molt importants, i també ha estat abandonat aquí, a part del procés d'abandonament que ha passat a tota Europa, a més per les guerres que van haver-hi en aquesta zona a finals dels 80 i el 90, la guerra dels Balcans. I estem, ara fa un mes, una cosa així, vam introduir com a nou projecte, vam acceptar dintre Rewilding Europe als Apenins Centrals, una altra zona que ja també comencem a treballar ara, i segurament el mes que ve doncs, començarem a treballar amb Lapònia, entre Suècia i Noruega, al delta de l'Odra, entre Alemanya i Polònia, i per últim a les muntanyes, a les Thracian Mountains, a les muntanyes que hi ha entre Bulgària i Grècia. Són els projectes i al final la idea és tenir, doncs això, tenir un 10 projectes on puguem fer demostració de què volem dir o què volem fer quan parlem de rewilding. Potser també una altra diferència de Rewilding Europe amb altres entitats és el que nosaltres tenim tres potes molt diferenciades, que li donem la mateixa importància. Una és, evidentment, el rewilding, que també podien dir la conservació, però després donem molta importància a la comunicació i, per últim, també tenim una part específica de business, de negoci, d'empresa, és a dir, allò que deia abans, no? De quina manera aconseguim que això que volem fer sigui rendible en el territori, la gent pugui viure, la gent local pugui viure de la fauna salvatge. En quant a conservació, els projectes que treballem nosaltres són zones que agafem unes 100.000 hectàrees i com que volem tenir 10 projectes, la idea és que puguem haver influït el 2023 amb 1 milió d'hectàrees de territori europeu. En aquestes 10 hores el que es tracta és que els processos naturals cada cop tinguin més importància i es pugui, sigui la natura, diguéssim, la que es gestiona més fàcilment, s'autogestiona, allò que dèiem abans, no? Que deixem que la natura, en algunes zones, segurament no es pot tot arreu, però en algunes zones deixem que la natura faci. I per tant donem més importància a molts processos naturals i sobretot a la reintroducció d'espècies que faltaven a l'ecosistema. És a dir, tornem a muntar una mica l'ecosistema, com era, i després deixem que s'autogestioni, i evidentment sempre s'haurà de fer gestió, però segurament no estem brigades de gent que vagi fent gestió. Una peça superimportant és la pastura natural, el natural grazing, perquè això és una de les peces que falten més en els ecosistemes. La major part dels ecosistemes europeus hi havia uns grans herbívors salvatges, hi havia bisons, hi havia cavalls salvatges, hi havia l'antic l'auroc, que també es va extingir al segle XVII, i aquests eren els que, diguéssim, modelaven els ecosistemes, feien que hi haguessin espais oberts. Quan aquests animals, quan va arribar l'home, quan l'home al paleolític, diguéssim, i després el neolític se'ls va matar tots i els va fer desaparèixer tots, els va substituir pels seus, que els seus eren les ovelles, les cabres, els cavalls, les vaques. Però què ha passat? Que en els darrers decennis el que passa és que també l'home se'n va, s'emporta els animals, o simplement deixa d'haver-hi animals, i es trobem per primer cop des de fa 5, 10, 20.000 anys, ens trobem amb uns ecosistemes que de sobte no hi ha herbívors salvatges que facin la seva funció ecològica. I llavors ens trobem amb els problemes que ens trobem, per exemple, d'incendis, per parlar-ne d'un que tenim aquí a la zona mediterrània. Per tant, la pastura natural, el tornar a tenir herbívors, és una de les peces que nosaltres li donem més importància en aquests projectes que fem. Sí, i després la reintroducció d'espècies que són clau, que poden ser el bison europeu, treballem molt amb el bison europeu, però també amb el castor i sobretot també, molt important, encara que és, ja sabeu que és més difícil, doncs també amb els carnívors. El rewilding, nosaltres estem assajant el rewilding en grans àrees naturals, perquè si ja veieu que si estem parlant de reintroduir carnívors o de que torni a haver-hi bisons, doncs això no es pot fer en un espai de 100 hectàrees, això evidentment està clar. Però moltes zones poden, en molts paisatges diferents es pot aplicar el rewilding i de fet també pot arribar a ser una mena d'estratègia de gestió, de filosofia quasi, és a dir, en un moment en què els pressupostos per la conservació de la natura i per la gestió estan baixant, doncs que els arbres creixin sols, no, això no costa diners, que els herbívors pasturin, això no costa diners. Per tant, a vegades potser en algunes zones hem de començar a pensar de quina manera doncs, aquella gestió activa que fèiem, quan hi havia diners i no hi havia cap problema, fèiem una gestió activa de brigades, de gent, d'aparells, etcètera, etcètera, doncs ara potser en moltes zones el que hem de fer és tornem a posar les peces en l'ecosistema i deixem que aquest ecosistema funcioni sol. I evidentment traiem un profit econòmic en forma d'observació. La segona pota de Rewilding Europe és la comunicació. Amb això diguéssim estem aliats amb una associació de fotògrafs de natura europea que es diu Wild Wonders of Europe. Aquesta és la raó que veieu tota l'estona aquestes imatges tan fantàstiques, no és que siguin meves, sinó que són d'aquesta entitat que ha fet unes missions a tots els diferents espais europeus de més de 400 fotògrafs de natura per captar les millors imatges i és el que utilitzem, perquè també l'altra idea és que el que es deia al començament, la gran part dels europeus que viuen en ciutats, quan els hi dius vols anar a veure natura o animals salvatges, diuen sí, sí, ja hi vaig, vaig a Serengeti, vaig a la Gran Barrera de Corall, però no se'ls ocorreix pensar que aquí a Europa també tenim zones impressionants. Per tant, ho hem d'explicar-ho. I una manera d'explicar-ho és amb aquestes exposicions que fem amb grans fotografies de gran format amb algunes ciutats europees, que estan allà a l'aire lliure durant uns mesos i les visiten milions de persones. Ha estat a Praga, ha estat a Brussel·les, ara va estar a Madrid el desembre i ara està a Estocolm, aquestes grans exposicions que acaben visitant milions de persones. I es tracta, diguéssim, de que aquestes exposicions són una mica com per trencar el glaç i per explicar a la població europea que a Europa també hi ha natura. I, evidentment, s'utilitzen figures molt conegudes, doncs com doncs com en Rafa Nadal o com doncs, grans com polítics, etc etc, per donar el màxim de cobertura en aquestes exposicions i aquesta manera d'ensenyar la natura, l'espectacular natura que hi ha a Europa. Bueno, evidentment, doncs, en Facebook, en webs, intentant sortir a National Geographic, tot allà, allà on sigui possible per explicar el procés. I potser la part més novedosa, que trobo molt interessant, és la de desenvolupament de negocis lligats amb el rewilding, lligats amb la fauna salvatge. I en aquest cas ho fem amb una entitat que es diu Conservation Capital. Conservation Capital és una entitat que ve d'Àfrica, que sobretot ha treballat a Àfrica, i que ha aconseguit una inversió, és a dir, fer una bossa d'inversió de molts i molts diners per poder fomentar, per poder fomentar que el turisme d'observació de natura i que altres activitats tinguin un impacte econòmic en la conservació. És a dir, es tracta d'aconseguir que arribin diners que serveixin per fer projectes que després serveixin per conservar. Com per exemple doncs aquests rens que pots llogar per anar a passejar per Escandinàvia. I per tant, en aquest cas el que fem nosaltres a través de Conservation Capital i des de Rewilding Europe és donar suport a empreses, a petites empreses, molt sovint gent que ja no tenia res a fer perquè la seva forma de vida s'havia acabat, doncs a donar suport a petites empreses perquè tornin a fer activitats que després puguin servir per conservar aquestes zones. Per exemple, la fotografia, doncs hi havia gent que tenia cavalls, que els tenia igual per carn o que tenia, o que feia feines ramaderes que ara ja no donen, doncs ara aquesta gent ara se dedica a portar turistes, per exemple, en cavall. O hi ha gent doncs, que fins ara doncs, estaven a la muntanya, ara el que fan és portar turistes a observatoris, a heights, on poden, diguéssim, poden observar tota una sèrie d'espècies de fauna, etc etc. Nosaltres el que fem és donar suport en forma de, en forma de suport econòmic, els donem diners amb un interès molt petit, perquè puguin desenvolupar els seus negocis, puguin quedar-se en el territori i puguin començar a guanyar diners amb aquest tipus de, amb aquest tipus d'activitats econòmiques. I això és interessant perquè i és interessant una mica aquí la paradoxa de que tot aquell coneixement o gran part del coneixement de com fer que la natura o que la fauna salvatge sigui un negoci ens està vinguent d'Àfrica. Llavors, allò, pensem que Àfrica poder no es pot donar res, però actualment tot el coneixement que estem traient a través de Conservation Capital i a través d'altres entitats, doncs és un coneixement que d'Àfrica està tornant, o està vinguent a Europa per veure com s'han de fer les coses. De l'observació de fauna ja no en parlaré, us he parlat abans d'exemples, però hi ha molts altres exemples. Actualment, per exemple, a Catalunya i Espanya hi ha una empresa que tu entres a la seva web i pots escollir allà a quina espècie vols fotografiar, des d'un abellerol fins a un trencalós, i te donen les facilitats perquè tu puguis anar amb la teva càmera, te tanquen a dintre amb un hide durant unes hores i fas fotos, vull dir, això ja existeix, i aquestes empreses estan multiplicant. El mateix amb un turisme que ara no existeix, és a dir, si per exemple parlem dels lodges africans, doncs a Europa no hi ha lodges africans, però podrien haver-hi, perquè hi ha zones, i de fet nosaltres estem treballant a zones com el delta del Danubi, o ara en volem fer una a la zona de Portugal de la Devesa, on es podria fer perfectament, però no existeix. Per què? Perquè fins ara no hi havíem pensat, és a dir, pensàvem que com que ja tenim molt patrimoni cultural, doncs que potser patrimoni natural no era tan important, però veiem que en algunes zones pot ser un revulsiu per l'economia local, rural, d'algunes d'aquestes zones. Bé, ja per acabar, doncs, només dir doncs, això que ara repetia, no? Que tenim una oportunitat històrica per millorar la natura d'Europa i per fer d'Europa un lloc més salvatge, perquè tenim aquesta oportunitat lligada a l'abandonament del territori, però que necessitem molts més herbívors, que són la base de molts ecosistemes i que ara ens falten, i que molts dels problemes que tenim als ecosistemes venen lligats a que ja no tenim herbívors, que els grans carnívors tenen un paper molt important i que tot i que això segurament és la part més difícil, ara per ara a Europa ningú se l'acudiria de moment doncs, fer una reintroducció de llops perquè tindria un impacte, tindria una contestació negativa social enorme, però és igual, van tornant sols, però en tot cas diguéssim que no perdem de vista que també és una peça importantíssima en l'ecosistema i part del rewilding, si volem tenir ecosistemes que funcionin sols, hem de tenir herbívors i hem de tenir carnívors. I que sobretot hem d'aconseguir que hi hagi molta més fauna. És a dir, hi ha molts paisatges, ara anem a molts paisatges que ens semblen molt macos, però si els haguéssim vist fa 300 anys, o, bueno, o més, o 500 anys, o 600 anys, doncs no tenien res a veure, perquè estaven plens d'animals. I quan vas a llocs com, no sé, com el Parc Nacional de Cabanyeros i veus una mena de plana de basada amb 2.000 cèrvols, ens sembla una cosa excepcional, i no és excepcional, és excepcional ara, però era el que teníem fa un temps. A Àfrica, molts propietaris el que fan és veure, se n'adonen que és molt millor tenir animals i turistes que no tenir una producció agrícola, perquè aquesta producció agrícola dona molt menys. Per tant, aquí podem aprendre, com deia abans, molt d'Àfrica i per fer aquest tipus d'iniciatives en algunes zones. Evidentment, això es tracta de treballar amb molts col·lectius. Per exemple, un dels col·lectius molt importants són els caçadors. Caçadors i conservacionistes o conservadors de les espècies volen una mica el mateix, que hi hagi més animals. Per tant, en principi, no hauria de ser tan difícil posar-se d'acord. I sobretot, doncs, convertir tots aquests projectes en una part que sobretot tingui negocis. És a dir, moltes vegades també, i això ve sobretot des de moltes ONGs, sembla que faci por al parlar de negocis, al parlar de guanyar diners, però és que si no es guanyen diners, aquests projectes molt sovint fracassen, i sobretot ara. Ara els projectes han de donar diners o com a mínim han de ser sostenibles. Doncs, per tant, donem-li la dimensió econòmica a tots aquests nous usos del territori. El Rewilding, de fet, està Rewilding Europe, és una fundació, però el Rewilding com a projecte, com a iniciativa, com a filosofia, està passant a molts llocs actualment a Europa. Hi ha molts projectes de reintroducció, de tornada dels herbívors, d'intentar, diguéssim, que el turisme d'observació d'animals doni diners per aquells pobles, etcètera, etcètera. N'hi ha moltíssims. I, per tant, una de les coses que ara farem, que iniciarem el mes que ve, és una xarxa, que li direm European Rewilding Network, on volem que tots els projectes es puguin donar a conèixer i es pugui veure que hi ha una onada de projectes que estan utilitzant aquest sistema. I nosaltres, en definitiva, el que nosaltres creiem és això, que pot haver-hi un nou ús del territori, que és l'ús del territori, l'ús de la natura, perquè doni diners, però mantenint-la conservada. I que, per tant, la gestió de la natura i aconseguir que sigui rendible no és cap utopia, és possible, potser no en totes les zones, evidentment, però és possible, i a més ara és quan hem d'intentar-ho, perquè com ja suposo que heu parlat en aquestes jornades, és ara quan els pressupostos no donen per conservar la natura. Tot això, evidentment, només es pot fer amb un equip molt gran. Nosaltres el que hem fet a Rewilding Europe és fer aliances, treballar amb entitats locals, i per tant a cada lloc on treballem, a part de l'equip central de Rewilding Europe, que som unes 10 persones que treballem des de 8 països diferents, doncs a més d'això tenim gent local amb els que col·laborem i amb els que treballem. I evidentment no es pot fer res si no tens moltes entitats al darrere. Els que van iniciar Rewilding Europe són el WWF de Holanda, Wild Wonders of Europe, que és aquesta entitat de fotògrafs de natura, ARC i Conservation Capital, però després tenim tota una sèrie de gent, entitats locals i globals que amb els que col·laborem per tirar endavant aquesta iniciativa. I evidentment el que necessites és molt de suport financer per poder tirar tot això endavant, i sobretot en aquest cas els diners venen d'entitats públiques i privades, sobretot de Centro Europa, com per exemple les loteries, la loteria holandesa, la loteria sueca, fundacions centroeuropees com Adesium, etcètera, etcètera. I bé, això és tot, moltes gràcies, i no sé si hi ha alguna pregunta, vol comentar alguna cosa? L'última part de la pregunta, el medi marí ens hem plantejat però no hem començat a treballar res, una mica al revés, és a dir, hem agafat experiències del medi marí, que són les reserves del medi marí, per proposar-les al medi terrestre, és a dir, quan parlem amb els caçadors i diguem, escolteu, si vosaltres agafeu aquesta zona de 5.000 hectàrees i no hi caceu, d'aquí uns anys a la vostra zona de 30.000 hectàrees tindreu molt més animals, aquest és el plantejament de les reserves marines i només cal anar a les medes per veure que funciona. Per tant, en aquest cas, nosaltres l'única zona que tenim medi marí és a Croàcia, a Velebit, i volem fer alguna cosa potser amb el vell marí, però encara no estem fent res. En el medi fluvial, jo crec que depèn una mica dels aspectes que toques al medi fluvial, perquè, per exemple, amb espècies invasores o a vegades amb qualitat de les aigües puc estar d'acord, amb bosc, per exemple, de ribera, no sé què dir-te, hi ha grans zones d'Europa on cada cop hi ha més bosc de ribera, on estan més salvatjades i on aquells camps de conreu que arribaven fins a la vora del riu, ara hi ha 100 o 200 metres de bosc de ribera i no, ningú els ha protegit, ha sigut simplement, s'han abandonat aquells camps i, evidentment, ràpidament ha crescut el bosc de ribera. Per tant, jo crec que depèn una mica de les zones. També el que deia també en algun moment és que el rewilding ara per ara està pensat per grans zones naturals. Una zona molt petita és difícil perquè és molt difícil tornar a posar les peces de l'ecosistema en un ecosistema de 1.000 hectàrees. Per tant, segurament en llocs petits és més difícil, però en llocs grans jo penso que és més fàcil. Els exemples que jo he vist, per exemple, en zones del delta del Danubi, és que al revés, és que aquests rius cada cop, diguéssim, són més naturals i més salvatges. I després també hi ha algunes peces en els ecosistemes fluvials que ajuden a que això sigui així, i una, per exemple, la que treballem nosaltres, si més no, és amb el castor. El castor, diguéssim, augmenta la biodiversitat, està ben estudiat a Alemanya, a molts països, i nosaltres, per exemple, al delta del Danubi estem reintroduint el castor en aquests moments precisament per això, perquè pugui donar-hi més biodiversitat. Però estic d'acord que, clar, que Europa és molt gran i també hi ha tot tipus de casos, i en alguns casos, evidentment, no és així, clar.
I can translate my question into Spanish as well, but it's just that there are maybe some people who do not understand Catalan or Spanish. So my first question, you showed that there's quite a big team, but I mean still Europe is very big and your areas are all across Europe. And I know from my experience, I'm sorry, I didn't introduce myself. My name is Dorte Pardo López. I'm working for the European Commission in the LIFE program. And so my experience is that it often is very, very important to do a lot of work on the ground. Now you say the idea sells pretty well with the local people. You have problems on the medium level with administration being a bit hesitant. But still, what I also find very, very important and what we always accentuate in LIFE is the afterlife, that is the follow-up, the monitoring, the accompaniment. And if I may, your team seems very, very small in view of that task, because you're comparing it to Africa, where we come from a completely different situation. It's not abandoned land, it's land that has been there, and we've been killing animals more than enough, but I mean it's a different situation. I believe the population is different, and there is still much more space that is a net covering really the whole continent. How do you ensure, if you rewild, that the species that you put out in the wild have that effect, that they just don't simply starve, or you know, how do you make sure that the bear will be watched or not just the skeleton? So these two questions: how do you ensure the follow-up, and how do you ensure that the species really become part of that new wild again? Perdón, voy rápidamente. Pero voy rápidamente solamente decir las dos preguntas que tuve. Con un equipo tan pequeño, me parece un poco difícil asegurarse que haya un seguimiento como corresponde, y cómo asegura que las especies que se ponen en la naturaleza de verdad van a cumplir la función que uno piensa, y no porque la situación es muy diferente en África, que simplemente se mueran de sed, de hambre, no sé. Gracias.
En primer lugar, nosotros, evidentemente, hacer rewilding a nivel de toda Europa para nuestra organización es imposible. Nosotros no somos LIFE ni tenemos fondos de la Unión Europea, somos una entidad sin ánimo de lucro, somos una fundación. Es por eso que escogimos unas zonas concretas, que ahora son 5, que van a ser 10, pero solo vamos a trabajar en estas zonas, y esos van a ser los proyectos piloto para poder demostrar que este sistema después puede ser aplicado, y no nos corresponde a nosotros, pero corresponde a muchas otras entidades, a aplicarlo con posterioridad. Aún así, si estamos hablando de 10 zonas y de 1 millón de hectáreas, sigue siendo un trabajo muy importante. Nosotros lo que hicimos fue
abrir una convocatoria y pedir a entidades locales que estuvieran de acuerdo en trabajar conjuntamente que presentaran su nominación, con lo cual nosotros no hemos ido a esas zonas, sino que esas zonas han venido a nosotros diciendo que tenían ganas de trabajar en esto. Y trabajamos concretamente con entidades locales, pues por ejemplo, pues el WWF de Rumanía, o la Fundación Naturaleza y Hombre, o Asociación Transhumancia y Natureza a Portugal. Trabajamos con entidades de forma, porque también sería imposible, sin gente en el territorio, gente local en el territorio, sería imposible realizar estos proyectos. Con lo cual, nosotros desde el equipo central coordinamos, ayudamos, pero son la gente que está en el terreno, la gente que habla el idioma, los que al final pueden tirar estos proyectos adelante. Y evidentemente está clarísimo que tiene que haber un monitoring, que tiene que haber un seguimiento, sobre todo a largo término, para ver que estos proyectos funcionan. De todas maneras, yo creo que otro de los prejuicios un poco que tenemos es pensar que nuestros hábitats no son buenos y que nuestros osos se van a morir de hambre. Y realmente, por dimensión. Sí, por dimensión, evidentemente, es lo que decía antes. Hay muchas zonas que seguramente no son suficientes para hacer un gran proyecto rewilding, porque no son suficientemente grandes, porque están rodeadas de autopistas. Pero en estas zonas, por ejemplo, en estas zonas que trabajamos nosotros, estamos hablando de millones de hectáreas que están conectadas. En los Cárpatos del Sur hay unos 5 millones de hectáreas conectadas. El Delta del Danubio tiene 600.000 hectáreas, más todo lo que está en Ucrania. Con lo cual son zonas grandes y las encontraríamos aquí también. El Prepirineo, por ejemplo, catalán, tiene 400.000 o 500.000 hectáreas. Yo me atrevería a decir que están conectadas perfectamente, no tienen ningún problema. Y además eso al final nos lo enseñan los animales. Cuando se empezó a reintroducir el oso pardo en los Pirineos, un montón de gente, incluso gente que eran expertos en la especie, incluso gente de entidades conservacionistas dijo, uy, pobres osos, se van a morir, porque los Pirineos ya no puede haber osos, porque hay carreteras, hay pistas de esquí, ahora no sé qué. La realidad es que ahora hay muchos más osos que antes y están perfectamente. Y si tienen problemas, no son problemas del hábitat, que el hábitat es perfecto, sino tiene otro tipo de problemas. Con lo cual, nuestros hábitats están muy bien preparados para que vuelva esta gran fauna, y la realidad se ve en los números que enseñaba antes, ¿no? Esta gran fauna está volviendo incluso a sitios que nos parecían imposibles.
Sí, se me allarga mola. De res.